Adrián Casabó, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Antes de parlar en el polític, que bonica la cançó que estem sentint.
Molt xula, sí.
Que són persones, eh?
Home, i tant.
A voltes mos enganyem, se mos en va al cap i no pensem que avui és divendres, que tinc ganes de sentir musiqueta. Sempre el cap de la faena.
I la música, la veritat, que mos fa molt de bé. Oh. I és important tindre-la en la vida.
Ara sí, Adrián, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Molt bon dia, ara sí.
Ahir vostè presenta una nota de premsa per a demanar ese juzgat número 2 que feia tanta falta, que fa tanta falta a Vila-real, no?
Sí, jo crec que no és un tema que siga nou. De fet, en el ple de l'Ajuntament de Vila-real en moltes ocasions hem parlat d'este tema. És una, de fet, està en aquest acord de tots els grups polítics d'aquestes reivindicacions al govern d'Espanya que queden pendents. I el que demanem nosaltres en aquesta nota de premsa que comentaves ahir és, vist la situació de col·lapse total que té este juzgat, i ara parlarem, si vols, de números, però és en aquest moment el segon juzgat de violència sobre la dona de tota Espanya més col·lapsat, el segon de tota Espanya. El que no podem fer és seguir esperant a que el govern de Sánchez es decidisca a crear aquest segon juzgat que alivie la càrrega de treball que n'hi ha, i no, per tant, n'hi ha que prendre alguna mesura.
Però
encara que siga...
va votar tot a favor, és a dir, el va recolzar tot el
sí,
consistori.
Sí, així és, però hem vist que això no està sent una prioritat per a el govern de Sánchez, que sí que l'escoltem parlar moltes vegades de la igualtat, i però en pancartes i en eslògans, no en fets, que és el que ens trobem així. El que demanem ara és almenys una solució temporal de dotar dels recursos necessaris per a poder descol·lapsar aquesta situació fins que se cree i se segon juzgat. No estem renunciant al segon juzgat, clar que no, però el que sí que demanem el que no pot ser que la situació siga aquesta, no? I per això vam voler anar també en tres companyes diputades en les Corts, en Dora Llop, en Laura Xulià i en Verónica Marcos, que es portaveu en la Comissió de Justícia, per a veure de primera mà aquesta problemàtica, per a escoltar a les treballadores, que la veritat, jo vull aprofitar també aquesta ocasió per agrair el magnífic treball que estan fent, tot i no tindre les condicions òptimes. Estem parlant de que si la jornada de treball acaba a les 3, hi ha vegades que s'han de quedar a les 7, a les 8 de la vesprada, i inclús en algun cas fins i tot a les 2 de la matinada, perquè hi havia algun cas que resoldre. I la professionalitat i la voluntat d'aquestes professionals que la tenen i que està, no podem quedar-nos només en això, no? O sea, no es pot treballar només en la bona voluntat de les persones. Fan falta els recursos necessaris. Van poder comprovar de primera mà quina és la situació i el desastre total en la gestió d'este tema, i pensem que és necessari que les víctimes tinguin la protecció i la seguretat que mereixen, no? I per això anem a exigir aquestes mesures i aquests reforços dels recursos per a que se aminore esta problemàtica que estem patint en este juzgat de violència sobre la dona, no? I tampoc entenem, i ahir el Partit Socialista crec que hauria de fer-se mirar, i el Partit Socialista de Vila-real en concret, per què en altres municipis en un menor índex de càrrega de treball sí que s'ha creat una segona unitat del juzgat de violència, i en canvi a Vila-real no, que és que els vilarrealencs som d'una altra categoria. Vull dir, sent el segon juzgat d'Espanya més col·lapsat, ha hagut altres ciutats en índex menors als que suporta ara mateix el juzgat de Vila-real, que sí que s'ha dotat d'una nova sala a aquest juzgat. Per tant, això no ho entenem, i davant d'aquests criteris clars i d'aquests números clars, crec que és necessari que s'aposte per reforçar aquest juzgat de violència sobre la dona.
Algo que també, mire, ahir quan vam vindre, no vam parlar d'allò, va vindre vostè amb les seues companyes, m'interessa molt el pla que han tret ara en este moment, i és el plan Vive, perquè la gent diga clar com se portarà a terme i quines avantatges estan posant per a d'ells.
Sí, és una aposta clara i decidida del Consell de Carlos Mazón per, d'una vegada per totes, ficar mà al problema de la vivenda, que crec que és un problema que a Vila-real el tenim també. De fet, fa poc llegíem que érem una de les ciutats on més s'havia encarit el preu del lloguer i de la compra. A més, hi ha una falta de vivenda. I és un problema que després de 8 anys de polítiques del govern del Botànic, del Partit Socialista i de Compromís, que havien tensionat el tema de la vivenda i les seues polítiques, l'únic que havien aconseguit és que se doblara el preu i, per tant, fora més difícil accedir a una vivenda, pues ara, també complint una promesa electoral feta pel president Mazón, llança este plan per a augmentar el parc de vivenda pública a la Comunitat Valenciana, no? I hi ha molts municipis que ja s'han preocupat per buscar sòl per a construir vivenda de protecció pública, oferir-lo al Consell per a que puguin construir les vivendes, i nosaltres demanem també a l'alcalde de la ciutat que oferisca a la Generalitat Valenciana i el sòl necessari per a que Vila-real també puga beneficiar-se d'aquest pla impulsat pel Consell de Carlos Mazón i que es puga construir vivenda que facilite pues, l'accés a joves que tenen dificultats per a poder iniciar una vida amb una vivenda i formar una nova família, o també a persones majors que a vegades troben dificultats, o persones, evidentment, en situació de vulnerabilitat que puguen tindre accés a la vivenda i complir així amb un dret constitucional que és el de tindre una vivenda digna.
Sí, perquè està destinat a este pla per a les tres províncies de la Comunitat Valenciana, és a dir, cada una té el seu, és a dir, a Castelló també està el Plan Vive Castelló.
Sí, a veure, això es fa a través de la Federació de Municipis i Províncies, precisament per això, per estar al costat dels municipis de tota la Comunitat Valenciana. Estem parlant de 10.000 vivendes de protecció pública que se construiran durant la legislatura en les tres províncies, en Castelló, en València i en Alacant. Estem parlant també de l'impacte que tindrà això a nivell de generar llocs de treball. Si se construís vivenda fa falta mà d'obra, i per tant l'únic que ha de fer l'Ajuntament és cedir a la Generalitat Valenciana mitjançant aquest conveni la Federació de Municipis i Províncies el sòl que tinga disponible, qualificat com a sòl per a construcció de vivenda vivenda pública, i després ja pues, se repartiran al llarg de tota la Comunitat Valenciana i ses vivendes. Però si no fem el primer pas, que és cedir el sòl que té Vila-real per a aquesta construcció.
Vila-real ha de signar el conveni?
Correcte, per a poder participar d'aquest pla i beneficiar-se.
El primer que té que fer és signar el conveni.
Adherir-se a aquest conveni amb la Federació de Municipis i Províncies, exposar quina és la possibilitat de sòl que té per a construcció de vivenda protegida, i a partir d'ahí pues, s'iniciaran tots els procediments, com li dic, per a que durant aquesta legislatura se puguen construir les vivendes i acabar amb un problema important que està en la comunitat i que està, evidentment, també a Vila-real.
Jo el que li pregunté és, la presidenta de la Diputació ja ha signat el conveni en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, és a dir, la Diputació ja signa, ja té sol que se podrà beneficiar tots els municipis de la província de Castelló.
El sòl, o sigui, la Diputació de Castelló, igual que la Diputació d'Alacant i la Diputació de València, van presentar el Plan Vive, amb el president Mazón i amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, mostrant aquest suport al pla, no? Però, evidentment, el sòl és dels ajuntaments, és dels municipis.
Cada municipi
és el que ha d'oferir i se sol adherir-se a aquest conveni per a que es puga després planificar, com li dia, al llarg de tota la Comunitat Valenciana, i ses 10.000 vivendes que van a construir-se, no?
I la Diputació de Castelló, en què contribuirà als municipis que s'adherisquen?
A veure, la Diputació al final fa de canalitzador d'este, perquè la Diputació no té sol propi per a poder cedir, ja que el sol
podria tindre ajudes econòmiques o és simplement la que articula el pla.
No té cap cost per al municipi, no? Al final el municipi l'única cosa que fa és cedir i ser sol.
En té Vila-real de sol?
N'ha de tindre, evidentment, perquè tots els municipis que tenen un pla general d'ordenació urbana, com és el nostre cas, el nostre pla general és de l'any 92, però tots els plans generals, tots els municipis que tenen pla general han de tindre una reserva de sòl per a construcció de vivenda pública.
Ja sabem de municipis que ja s'han adherit.
Hi ha municipis que almenys han mostrat públicament el seu interès d'adherir-se al pla, i jo crec que no pot Vila-real, tenint el problema que té amb la vivenda, perdre esta oportunitat i no adherir-nos a aquest pla i intentar que Vila-real se beneficie també i tinga aquestes vivendes públiques.
Vila-real només té que cedir els terrenys o té que posar a més una quantitat econòmica per a que comencen?
No. L'única cosa que ha de fer l'Ajuntament de Vila-real o qualsevol ajuntament que vulgui adherir-se a aquest pla és signar adherir-se a aquest conveni en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i dir quin és el sòl que té disponible per a construir vivenda de protecció pública. Simplement.
És un tema molt important, Adrián, és dir, això és una cosa que ens té que preocupar i molt, perquè és el futur de la ciutat, és a dir, si tenim vivenda de protecció oficial, vindrà gent, inclús i fins i tot per a treballar en aquesta vivenda, i farà del municipi una ciutat més gran i més pròspera.
Sí, no, jo crec que ho va anunciar ja el president Mazón des del moment de la investidura, no? Que esta va ser la legislatura de la vivenda, venim d'uns anys, de 8 anys de govern del Botànic on el parc públic de vivenda estava col·lapsat, a més el marc normatiu que se començava a generar pues estava dificultant també molt la promoció i la construcció de noves vivendes, provocant també inseguretat jurídica i per tant era necessari canviar aquestes polítiques que ens estaven portant a una situació de col·lapse, no? I ho hem vist també en comunitats com Catalunya, per exemple, on se va topar el preu de la vivenda, els problemes que això ha generat i no, al contrari, no ha canviat res ni ha facilitat l'accés a la vivenda, sinó que encara hi ha més dificultats i han pujat inclús més els preus de les vivendes, no? Per tant, era important que tinguérem un president i un consell decidit a agafar este problema i a buscar solucions reals per a canviar aquesta dinàmica en la vivenda que havíem tingut els últims anys a la nostra comunitat.
Quan ell parlàvem d'esta llei d'educació, la regidora en la diputada que va vindre, parlàvem d'aquesta llei de llibertat educativa i després quan va estar la diputada autonòmica del Partit Socialista, en aquest cas Sílvia Gómez, ella va discrepar en aquest sentit. Ella va dir que, i jo també vaig tindre aquesta sensació, és com que recuperem la nostra llengua i tornem a perdre la nostra llengua.
Mira, jo de veritat, quan estic sentint estos dies als representants del Partit Socialista i de Compromís a l'esquerra en la Comunitat Valenciana parlar sobre això, la veritat que no deixa de sorprendre. No?
A mi em dona molta por perdre la nostra llengua.
El primer que crec és que ningú d'aquestes persones que està parlant sobre esta futura llei de llibertat educativa s'ha llegit la llei. O la proposta.
Això m'ha de dir la diputada autonòmica.
Jo estic convençudíssim, perquè si se l'hagueren llegida no estarien dient les barbaritats que estem sentint estos dies en representants de l'esquerra a la nostra comunitat, no? Jo de veres, jo me l'he llegida i li puc parlar, en este cas tinc la sort que li puc parlar com a professor.
Ahí sí,
li puc parlar com a, en este cas com a portaveu del Partit Popular, i li puc parlar també com a responsable d'educació del Partit Popular en la província de Castelló. I de veritat me sorprèn molt que parlen de que se va prohibir el valencià. Però on han llegit això? O sea, on va prohibir-se el valencià? I li explique molt clarament per a que la gent ho entenga. Durant estos anys del govern del Botànic, quan una família escolaritzava el seu fill en un centre educatiu, no sabia en quina llengua anava a tindre el seu fill les diferents matèries. Ni ho sabia ni ho podia decidir, perquè ho decidia o el Consell Escolar o l'administració pública, que em sembla molt greu.
Home, la llei era en valencià, no?
No. Tu hi havia un percentatge, però tu realment, la família, no tenia cap poder de decisió sobre la llengua en la que estudiava el seu fill o filla. Què passarà en esta llei educativa? Algo tan simple com que les famílies triaran quina volen que siga la llengua base en la que estudie el seu fill o filla la seva etapa escolar. ¿Significa això que només va estudiar en la llengua base que trien? No, evidentment. Si la llengua base que trien és el valencià, hi haurà un percentatge també en castellà i en anglès. Vull dir, ja estan pressuposant, que a mi me pareix un prejudici molt gran, que la gent no va triar estudiar en valencià. Per què no?
Un altre dubte que me va saltar en aquest moment. Jo també li vaig preguntar, vam estar parlant de l'obligatorietat de tindre un nivell de valencià per a poder optar a una oposició pública. I clar, a mi en un mestre em pareix normal. En un metge és quan ja no em pareix tan normal. A mi el que m'interessa del metge és que me faci una bona cirurgia o un bon tractament. I en aquest cas, el que sí que em va dir era que era un mèrit, un fet afegit, és a dir, no era un requisit indispensable per a un metge, és cert això?
Mire, jo entenc, no?, que l'idioma en este cas, jo crec que tenim una gran sort al nostre territori de poder parlar dos llengües, de tindre tant el castellà com el valencià com a llengües oficials del nostre territori. Jo crec que això és una riquesa, no ha de ser un fet de conflicte com alguns intenten contínuament que siga, no? I en tot això que em comentes de les oposicions, jo crec que ha de ser un mèrit, evidentment, no ha de ser un requisit indispensable.
Hasta ara, en este moment, era un mèrit o un requisit?
A nivell sanitari era un requisit, també.
També a nivell sanitari.
Vale. Però tornant, perquè crec que és interessant també explicar-ho a les famílies per a tranquil·litzar també, d'entrada ja estan intentant mesclar-lo tot, que és algo que anem a veure i ens hem d'acostumar, perquè va ser la seva política estos 3 anys i pico que queden de legislatura, marejar, embolicar i fer creure que així ve l'apocalipsi. Miren, primer, estan demanant la dimissió d'un conseller quan estem parlant d'una proposició de llei. O sigui, ja estan mesclant el poder executiu, el poder legislatiu. Ara mateix estem parlant d'una llei que s'ha de debatre, que s'ha d'aprovar en les Corts. Per tant, així...
Però tenen majoria.
Sí, que hi siraven, per suposar que sí. Hi siraven no només perquè tinguin majoria, sinó perquè esta llei, a diferència de les lleis que feia el Botànic, s'ha fet tenint clar que tinga seguretat jurídica. Totes les lleis de política lingüística del Botànic van ser... van ser retirades, perquè ells les van seguir aplicant, però van ser la justícia va dir que no s'adequaven al que marcava la llei. Però miren, és algo tan senzill i tan pedagògic, i això sobretot les mestres d'infantil m'entendran molt bé, tan lògic com que el procés de lectoescritura d'un xiquet o xiqueta es faça en la llengua materna. El procés de lectoescritura que se comença en infantil i s'acaba a segon de primària, el lògic és que aquell xiquet que l'inici en valencià l'acaba en valencià, i aquell xiquet que l'inici en castellà l'acaba en castellà, i que tinga, a més, la resta d'hores en castellà o en valencià, segons quina ja ha sigut la llengua base triada, i en anglès, una cosa que també l'anterior normativa no deixava créixer en l'aprenentatge de l'anglès, no? Per tant, jo crec que és algo molt lògic que la família puga triar que la llengua base, sense deixar de costat que va aprendre també les altres dues llengües, però que la llengua base siga la que trie la família. Això no és anar en contra de res. No. Pues és que jo estic convençut que a Vila-real moltíssimes famílies triaran la llengua base el valencià.
Deixarà de ser requisit per a ser funcionari.
I no hi haurà cap problema. Fins ara, les famílies no podien triar en quina llengua estudiava el seu fill. Mira si se vol atacar el valencià, que esta nova llei introduís la promoció del valencià a través de certificacions, una cosa que ara no existia. Ara teníem el curiós cas que un alumne en 10 en l'assignatura de valencià i en les assignatures lingüístiques que feia en valencià acabava el batxillerat en un 10 en l'assignatura de valencià, havia d'anar a un examen de la junta qualificadora per a que diguera que tenia el nivell en valencià. Uns exàmens que moltes vegades qui hem passat per aquests exàmens no sabia si era un examen per avaluar el valencià o el que no se feia en valencià per a pillar-te i que no pogués tindre una certificació. Què farà això? Que inclús en zones castellanoparlants l'alumne tinga interès en l'assignatura de valencià i en aprendre en valencià perquè sap que si supera un 7 en l'assignatura de valencià tindrà automàticament aquesta certificació d'un nivell C1 en l'assignatura de valencià. Miren si esta llei ataca el valencià. Esta llei, l'única cosa que fa, i en això tampoc ningú es pot acusar d'haver enganyat a ningú, el Partit Popular se va presentar a les eleccions autonòmiques dient que faria esta llei de llibertat educativa. I majoritàriament els valencians van votar al Partit Popular i per això governa esta comunitat. Altres se presenten a les eleccions, per exemple, dient que amnistia no, bajo ningún concepto, i quan governes amnistia, si vull dir el Partit Popular, no ha enganyat a ningú. I l'únic que està fent en esta llei educativa i en moltes altres mesures, com les que vam parlar ahir, per exemple, de les deduccions fiscals de caràcter social per la compra d'ulleres, per anar al gimnàs, per el dentista, per malalties com l'Alzheimer o el dany cerebral adquirit, l'única cosa que està fent és complir amb allò que va dir que faria si els valencians donaven la seva confiança i accedíem al govern. Crec que és...
Serà requisit per a presentar-se unes oposicions públiques?
No ho sé, ara estem parlant de la llei de llibertat educativa, que l'únic que regula és la educació, en aquest cas, de primària, secundària i batxillerat, com serà en quant a l'ús de la llengua i al repartiment de les llengües. No? Però el que queda clar que cap llengua queda arraconada amb esta normativa i l'única cosa que es fa és donar a les famílies la possibilitat de triar la llengua base en la que volen que estudien els seus fills, no? I ja que ja estiguen dient que la gent no va triar el valencià, per què no? si en els últims anys de govern del Botànic ha sigut quan més rebuig ha hagut cap a la llengua, si abans en governs del Partit Popular s'havien incrementat notablement el número d'alumnes que estudiaven en valencià, però per què ja estan dient que les famílies no van a triar el valencià com a llengua per a estudiar els seus fills? Per què no?
Altra cosa és també quan se renove el... en aquest cas el Consell de Ràdio i Televisió Valenciana, el Consell d'Administració, se regularà també l'ús del valencià dins de la Ràdio i Televisió Valenciana. Què li pareix a vostè això?
Em sembla que una televisió que representa a tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana, pues, evidentment ha de tindre un ús important de la llengua pròpia i cooficial, que és el valencià, però també ha de tindre cabuda el castellà en aquesta televisió pública, no? Perquè al final hi ha moltes persones en la nostra comunitat castellanoparlants que també s'han de sentir-se representats per la seva ràdio o la seva televisió pública, no? I el primer que hauríem d'intentar és que aquesta ràdio i aquesta televisió pública tinguin audiència, que ara mateixa pues, tot el món sap quins són els índexs d'audiència que té la televisió pública, no?
Sí, el que passa que oferta d'emissores que parlen en castellà, en espanyol, el que vostè vulgui dir-li, n'hi ha moltes. Precisament les televisions i les ràdios autonòmiques són per a posar en valor,
sí,
no?
Sí,
la
sí,
cultura
és,
de la
zona. És el primer que hi he dit, però tampoc podem obviar que hi ha molta gent a la Comunitat Valenciana que sent igual o més valencià que nosaltres i no té el valencià com a llengua materna. Evidentment, la televisió pública ha de promocionar majoritàriament el valencià, però que tinga cabuda el castellà crec que no és cap barbaritat.
Si nosaltres convivim en una zona on sí que se parla, és a dir, jo no sé si en Alacant, clar, si estigui en Alacant també m'ho plantejaria, no? Que la gent del meu alrededor volguera sentir. I també el que m'agrada molt és que nosaltres parlem un valencià que cada un en cada zona té el seu deje i el seu modisme i tampoc, i tot el món mos entenem i tot el món parlem i tot el món sabem quan és un poc més amunt de Castelló, quan és més avall de Castelló, no?
Això li dic que jo crec que el més important sobre la televisió pública, que costa evidentment molts diners l'any als valencians, el que hem d'aconseguir és que siga un canal de comunicació que la gent li agrade, que siga pròxim, que apropi tot el que passa als municipis de la comunitat, no? I podríem parlar de molts més problemes que hi ha allí, no? Els treballadors, per exemple, si encara no tenen conveni col·lectiu o una RPT, igual que passa l'Ajuntament de Vila-real, pues no ha replegat les necessitats actuals del mitjà, pues hi ha moltes coses i molt de treball a fer també per a que la ràdio televisió pública valenciana funcione i siga i així la puguem sentir tots com la ràdio i la televisió pública de tots els valencians.
Pues Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
Con alguna cuestión que resolver, columpiada.